Camins.
Tenim poc temps, però lo primero es lo primero.
Bueno, ¿cómo están los máquinas? Lo primero es lo primero.
Bien, bien, bien.
¿Estáis bien? Bien. Venga, va a echar una putilla.
A tope, fent Camins de butxaca. Bona vesprada d'aquest dijous 27 d'abril del 2023, dia 1, després d'un nou pas per aquest programa de Verónica García Morales, que ens fa aquesta passejada platgera per la reflexió. Dia 1 també després de dedicar minuts de ràdio a parlar de moments, de literatura, de records, de la vida, tot de la mà d'Alberto Gómez, que ens va aportar un cop més la seva secció sobre microcontes. Si us dic una cosa, sempre és fa una mica de llum a l'estudi quan ve l'Alberto al camí. Si voleu recuperar els continguts de la ràdio nocturna de la casa, podeu trobar-ho tot als nostres comptes de Twitter i d'Instagram, pilotat sempre per la gran Maria José Mendoza. Ben tornada, Maria José. Pausa dramàtica perquè Maria José avui està a les mínimes. Però està aquí pencant. Molt bé, Maria José. Recordeu, Twitter @CaminsEstel, Instagram CaminsEstel. Tenim també una aplicació Radio Estel oficial, una pàgina web radioestel.cat, YouTube i Més Estel, que és tot música. Avui dijous tornem a la càrrega amb una nova versió de Butxaca del Camins. Per tant, tenim per endavant menys d'una hora de ràdio en directe quan acaba el dia, que aprofitarem bé. Ens visita el grandíssim Salvador Aragonès. Ja el podem saludar. Salvador, bona vesprada.
Hola, Esperada.
Gràcies per estar amb nosaltres des del primer moment. Des del primer moment, Economia en Valor serà la part final del programa, però el Salvador ja està aquí amb nosaltres. A més, després, temps d'informació de la mà de Júlia Julve i la Carla Buigas. Avui, en diferents formats, repassarem l'actualitat del que ha donat de si aquest dijous. I després ens portaran en directe els reportatges en què han estat treballant aquests dies, que crec que són força interessants. Us faig unes preguntes, per cert. Us truquen al mòbil 1000 vegades per oferir-vos serveis i n'esteu més que farts? La Júlia ha investigat i hi ha una manera d'evitar-lo, més o menys. I d'altra banda, teniu molta pasta i esteu pensant en agafar un jet privat per anar a menjar pizza a Roma i tornar cap a casa? La Carla us explica... Ai, Salvador. Tu estàs pensant, Salvador, anar a Roma a menjar pizza?
Per mi, Roma, és el mio cuore.
Il tuo cuore. Sí. Miracolo, miracolo.
No, miracolo.
La Carla us parlarà les particularitats del funcionament dels jets privats, per si Salvador algun dia vol agafar algun i fer-se una passejada per Roma. Notícies, Carla, Júlia, Júlia, Carla, Salvatore i la seva versió d'Economia. Des d'ara i fins les 9, benvinguts de nou a la Ràdio Nocturna. Versió de butxaca, però ens paguen el mateix, aquí, a Ràdio Estel.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
Leaving everything behind, cause he was longing for adventure all the time.
Camins,
el magazín del vespre a Ràdio Estel.
Ens ve molt de gust presentar-vos aquests reportatges en què la Júlia Julve i Carla Buigas treballen. Jo comparteixo redacció amb elles i us dono fe de que se'ls curren, se'ls treballen i molt. Sempre són molt interessants. En aquest cas comencem per la Júlia. Júlia, farem una mica, parlarem del que has estat investigant darrerament, que jo crec que pot interessar a tothom, perquè jo crec que tothom patim aquestes coses. Resulta que l'Agència Espanyola de Protecció de Dades ha multat amb 10.000 euros una empresa per trucar persones que formaven part de la llista Robinson. Què és aquesta llista? Com funciona? Per què s'anomena així? És el reportatge d'aquesta setmana de la Júlia Julve i ens respon a aquestes preguntes. Què és la llista Robinson?
Mira, Rafa, abans de tot, us vull plantejar una pregunta. Si et sembla, començo amb en Salvador.
Sí.
Salvador, tu reps moltes trucades de companyies telefòniques.
Moltes,
Salvador.
I a l'hora de dinar i a l'hora de sopar. Són sempre puntuals.
Puntuals, a les cites dels dinars i sopars.
Sí.
I contestes o ja directe?
No.
Ja saps que són ells i ja...
Sí, jo els tinc spam i tot.
Et molesten molt, Salvador?
Sí, la són veritat és que sí, perquè tens que treure el mòbil, tens que mirar qui truca, veure que ja no és això, doncs llavors ja no apagues i etcètera.
Doncs com tu, tantíssimes persones,
sí.
Júlia?
Sí, moltes.
A mi també em passa. Jo n'hi ha dies de, jo què sé, de 10 trucades, de 8 trucades. No els faig ni cas.
I no són només d'aquí, sinó de totes les comunitats autònomes. A mi l'altre dia em trucaven de Sevilla, de Màlaga. Són unes trucades que arriben d'arreu. Si et sembla, Rafa, comencem primer explicant per què es diu llista Robinson. Doncs mira, jo us ho resolc. Es diu Robinson per Robinson Crusoe. El nàufrag, que va estar més de 30 anys en una illa remota, ho agafen per això, perquè, clar, diuen, si deixes de rebre trucades, si formes part de la llista Robinson, estàs com una mica aïllat, ja portant-ho a l'extrem de, del món real. Per això es diu Llista Robinson. Resolem aquestes preguntes que ens plantejava en Rafa a l'inici. Es tracta d'un servei gratuït on qualsevol persona a partir dels 16 anys es pot apuntar per no rebre aquestes trucades massives de companyies a les quals no s'ha donat el consentiment. Són trucades freqüents d'arreu de l'Estat oferint productes o serveis publicitaris que els usuaris ja han rebutjat anteriorment. Qui hi ha al darrere? Doncs l'empresa Adigital, Rafa. Jo he pogut parlar amb Iñaki Uriarte, que és director de l'àrea legal d'Adigital.
Actualmente está definido dentro de lo que es la normativa de protección de datos como un servicio de exclusión publicitaria al cual se pueden apuntar pues todas aquellas personas que lo deseen con la finalidad de no recibir publicidad a través de alguno de los canales que están establecidos, como son llamadas telefónicas, por correo postal, a través de SMS.
Per tant, ja coneixem què és aquest servei. Aquesta llista Robinson, actualment 3 milions de persones a tot l'estat en formen part i tots ells, molts no ho saben, però poden denunciar si creuen que una empresa els truca sense consentiment previ. De fet, Rafa, com avançaves tu, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades va multar amb 10.000 euros a Vodafone per trucar usuaris que formaven part d'aquesta llista creada des dels anys 90. Ara bé, no és freqüent imposar multes a empreses per incompliment de la normativa. Iñaki Uriarte n'explica els motius.
Frecuente no es porque es una obligación legal que las empresas lo consulten, pero sí hay veces que las empresas pues lo consultan o lo consultan mal y entonces pues la agencia pues ya hay una denuncia, pues la agencia coge, realiza lo que es el procedimiento de investigación que corresponda y si la empresa ha incumplido lo que es la obligación legal de consultarlo, pues acaba sancionando a l'empresa.
I també has parlat, Júlia, amb usuaris que fa temps que formen part d'aquesta llista. Què diuen els usuaris?
Sí, conversa molt interessant. Per exemple, l'Eulàlia Carrascal, que és periodista, ens explicava si li funcionava o no.
Fa més o menys un any que estic a la llista i sí que noto que em truquen menys i també, sobretot, quan m'han trucat i sempre els he dit, perdoneu, és que estic a la llista Robinson, em diuen, ostres, perdona, i em pengen ells i s'apunten que no em poden trucar.
I abans ho comentàvem una mica amb el Salvador, quines són les empreses que truquen més als usuaris?
Sí,
l'Eulàlia ens ho explica.
A veure.
Una que sí que em truca molt sovint és Endesa, o companyies de la llum i del gas, i ara el que faig ja directament és que els demano, sisplau, que m'esborrin de la base de dades perquè no m'agrada rebre cap tipus de publicitat.
Un apunt, jo vaig preguntar a Digital que em passés el llistat i no me'l va voler passar, però ja deixava entreveure que eren companyies telefòniques i de llum i de gas, bàsicament les que trucaven més als usuaris.
Vale.
En Sebas, usuari de fa anys, no rep tantes trucades com abans, però quan passa diu que no es planteja mai denunciar.
Si ho he denunciat, sí que és cert que quan he rebut alguna trucada d'alguna altra empresa, sí que els amenaço una mica, no? Els comunico que estic a la llista, em diuen que no els hi consta, i llavors quan preguntes una mica més, la primera resposta és acabar penjant-te, no demanen disculpes, però sí que pengen ràpid, sabent que poden haver-hi conseqüències una mica més greus.
També, sí, efectivament, també has parlat amb una usuària que pensa una mica diferent.
Sí, és la Vanessa, fa força mesos que consta en aquesta llista, però diu que no li és útil, ja que les empreses continuen trucant-la amb certa perspicàcia.
Jo ja fa bastant de temps que hi soc, però em segueixen trucant igual. La diferència és que no em poden dir pel nom, perquè evidentment no tenen les meves dades, però hi ha arribat dies que he sortit de treballar i tenia fins a 12 trucades de números publicitaris.
I abans d'acabar, Rafa, sí, per als usuaris interessats, no, que a les persones interessades que es vulguin fer usuaris, la inscripció és molt senzilla. Només cal accedir a la pàgina web Llista Robinson, Google, Llista Robinson, és molt fàcil.
Sí.
Ja veig que el Salvador
s'està apuntant. Llista Robinson, Salvador, ja t'ho passaré per WhatsApp.
Sí, i un cop omplert el formulari, aquest tràmit, no us desespereu, pot trigar uns quants mesos a fer-se efectiu, un parell de mesos.
Moltes gràcies, Júlia. Doncs després d'assabentar-nos de què és la Llista Robinson i de lo útil que pot ser, ara fem un canvi de tema, parlem de jets privats. Bad habits lead to late nights, sending alone conversations with a stranger. Hola, Carla.
Hola, Rafa. Com estàs?
Avui ens parlaràs dels jets privats, un mitjà de transport que, tot i no ser gaire comú, el seu ús està augmentant els darrers anys i amb tot el que això comporta, ja que és un dels mitjans més contaminants, eh?
Sí, Rafa. Segons un estudi de Greenpeace, el nombre de vols de jets privats a Europa ha augmentat en un 64% només l'any 2022. Tot plegat també quan ens trobem en un context d'emergència climàtica i també quan la Unió Europea està posant en marxa, impulsant mesures per tal de reduir les emissions. Arran d'aquestes dades, doncs, la mateixa Greenpeace ha llançat ara fa poc temps la campanya Basta de Jets Privados, tot amb l'objectiu de posar sobre la taula el que ells consideren aquesta xacra, tenint, com dèiem, en el context d'emergència climàtica. Vale. L'objectiu és posar a debat l'ús d'aquest mitjà de transport que, diuen que, clar, molt sovint està lligat a les persones més poderoses i riques, sense tenir en compte, doncs, el que pot suposar. Ara feies aquest exemple d'anar a menjar una pizza a Milà amb jet privat. A tothom ens encantaria, però sí que és cert que és un fet que fan unes persones determinades i que té unes conseqüències pel planeta
molt grans.
Molt grans. Nosaltres hem parlat amb la Cristina Arjona, que és la responsable de la campanya de mobilitat i portaveu de Greenpeace, que ens ha explicat una mica com funciona aquesta iniciativa.
Este sea un debate que esté sobre la mesa, que sepamos el abuso que realizan unas pocas personas, en concreto el 1% de la población contamina más que el 50% restante, es decir, este 1% está haciendo un uso abusivo de un modo de transporte que además no es necesario porque existen alternativas, bien sean en tren o bien sean en avión convencional o en vehículo privado eléctrico, es decir, son viajes que en la mayoría de los casos se pueden realizar de otro modo.
Clar, es tracta d'un transport, ara ho dèiem, que també és dels més contaminants per persona. Quan pot contaminar, Carla, un jet privat?
Doncs el que m'han explicat és que un jet privat pot emetre 2 tones de diòxid de carboni en una hora i és entre 5 i 14 vegades més contaminant per passatger que un avió en línia.
Correcte.
Llavors, la mateixa organització ha descobert que només a Europa les emissions de CO2 dels jets privats també han augmentat, perquè ha augmentat també el seu ús, un 31% entre el 2005 i el 2019, superant el creixement de les emissions dels avions comercials. També, per empitjorar més les coses, el 40% d'aquests vols són amb l'avió buit. No hi va ningú.
Ah, i això per què?
Perquè és un vol de tornada del jet que t'ha portat a Milà, doncs després ha de tornar a Barcelona perquè t'he preparat un altre vol,
clar.
Però no són com els de línia que sí que tenen les estructures...
Sí. Ja està clar, ja. O sigui, que no sempre cada viatge que fan és amb passatgers, sinó que van, els deixen, tornen per agafar altres, etc.
Clar, sí. I també aquesta qüestió rau en que molts d'aquests trajectes compten amb un transport alternatiu. Mm-hmm. No és que sigui l'única via,
no,
sinó que
tens
avions comercials que amb el mateix temps et porten al mateix lloc, tens també trens, etc.
I el seu objectiu és posar a debat aquesta qüestió per tal que els governs actuïn i facin alguna regulació o mesures, no?
Exacte, sí. Ja hi ha alguns parlaments que estan tractant aquesta qüestió. És el cas... No és lluny, és a les Illes Balears.
Ah,
mira que la qüestió dels jets privats es tracta a tota Europa, hi ha moltes plataformes ecològiques i que fan accions en contra dels jets privats, però, per exemple, a les Illes Balears, el 2022, van arribar gairebé 34.000 jets privats, el que suposa un 32% més que abans de la pandèmia. Per tant, el grup de Podem va presentar, parlamentària a les Illes Balears va presentar al govern espanyol una proposta per tal de regularitzar l'arribada d'aquest mitjà de transport. Nosaltres vam parlar amb Glòria Santiago, que és vicepresidenta del Parlament Balear, i també diputades d'Unides Podem, perquè ens expliqués una mica com enfocaven aquesta proposta.
Podemos registró una iniciativa en el Parlament de las Illes Balears para instar a Europa a que habilite a España para poder limitar la entrada de los jets privados en nuestro aeropuerto, que como ya digo, recibe hasta 12.000 jets privados al año. Estamos a la cabeza de España y terceros en Europa. El 1% de personas ricas que contaminan el doble que la mitad del resto de la humanidad tienen también que aportar y tienen que ser responsables y asumir las consecuencias de sus actos.
Clar, també la Glòria Santiago ens explicava que no és només aquest ús dels jets privats, sinó que tot aquest turisme i aquesta massificació que arribava a la illa també fa que s'esgotin els recursos de la pròpia illa i, per tant, això també tingui unes conseqüències ja a nivell social, fins i tot.
Una qüestió, per tant, que de moment està sobre la taula i que els governs comencen a tractar. Haurem de quedar a l'espera del que acabi passant. Jo pensava que això dels jets privats no era tant problema, i ja m'estic adonant que
és. Et puc explicar també com funcionen. Hi ha com uns tíquets, tu el pots comprar, els aeroports tenen com fixats uns horaris reservats pels jets privats, tu pots anar a l'aeroport i dir vull llogar aquest viatge.
Val.
I així que si vols, avui anem a sopar
no,
a Roma.
No, avui no em va bé.
Ah,
ui. No, això jo toca a mi, eh?
Ah,
doncs,
això és
Salvador, tu i jo anem a un jet privat. Em sentirem molt malament, però...
Gràcies, Carla. Gràcies, Júlia. Salvador, no marxis, que
tu,
fem una
Rafa.
Pausa i ens endinsem en la teva economia.
Ràdio Estel.
Mireia del Pozo presenta els dissabtes a les 10 del matí el Plusvàlua Dones, el programa que situa en el mapa les dones d'avui dia. Emprenedoria, economia, salut, edatisme, violència de gènere... Plusvàlua Dones, cada dissabte a les 10 del matí a Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel, el Garraf, 96.8.
Rafa Sanahuja.
I tornem amb alegria, amb moltes ganes de fer-los i agradable aquest espai d'economia. Ens esforcem perquè sigui així. Ja ho veuran.
Camins.
Però quan qui es passa? La... Què dius? En la casa de la venta Fox i els set nans?
Sí, sí.
Ràdio Estel.
I a la producció, Paula Moreno.
Expliquem històries.
El que t'agrada, el que t'emociona, el que et fa estremir, el que t'espera. Cultura, art, ciència, pensament, literatura, arquitectura, disseny, cinema, història, música.
Neix CaixaForum Plus, una nova manera de connectar amb tota la cultura i la ciència a l'abast de la mà. A què esperes? Descarrega-te-la. CaixaForum Plus, Fundació La Caixa.
Minut i pico i arribarem a 9:15. A veure, un parell de coses. Venim dels reportatges, anem cap a Economia en Valors, però abans que res, el Barça femení classificat per la final de la Champions femenina després de l'empat a 1 al Camp Nou amb el Chelsea. Gran mèrit de les noies del Barça, que una vegada més, Salvador Aragonès, bona vesprada.
Sí, sí, jugaran, bona vesprada.
Jugaran aquesta final europea. A veure si ens donen alegries, perquè els del masculí... Sí. Costa una...
Sí, el masculí, la cosa internacional no li va passar.
Una mica més. Ara ens endinsem en Economia en Valors, un espai produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials i patrocinat per la Caixa. Ja sabeu, tenim el goig, la joia que ens visita, clàssic entre els clàssics, més elegant que un pingüí vestit d'esmoquin, Salvador Aragonès.
No hi vaig vestit d'esmoquin.
No, ja, però tu vas elegant igualment. Queda molt bé la camisa.
Guaita.
Salvador, bona vesprada.
Bona vesprada. I bona vesprada a tothom. Avui és dia de la Mare de Déu de Montserrat, no?
Home, i tant, dia gran.
I patrona de
patrona
Catalunya.
Patrona de Catalunya.
Felicitem en primer lloc a totes les Montserrats, les Montses, pel dia del seu sant.
I els Montserrats, que hi ha 5 homes a Catalunya que es diuen Montserrat.
Ah, això no ho sabia.
5 homes.
Sí. Perfecte. I una salutació especial, Ferran Capdevila, productor en cap, i a la nostra nòvia de Ràdio Estel, Paula Moreno.
Paula Moreno, saludadíssima, nòvia de Ràdio Estel.
També voldria saludar a tots els pagesos i ramaders.
Home.
Demanant a la Mugraneta que plogui. Com Vinga. Un dia ho va fer un conseller d'Agricultura, tot i que era comunista, i va ploure, Rafa.
Ah, mira, em diu la Paula Moreno, que també té un ull a l'oratge, que aquesta nit plourà.
Ah, sí?
Es diu que plourà una mica, ja veurem.
Ah, mira, no necessitem la bo del temps, llavors.
No, ja tenim la Paula, ens fa de tot.
A propòsit de la sequera, Rafa,
sí?
Saps que em van explicar ahir que passa el verí per
no, què et van dir?
De la sequera?
Què et van dir?
Pues, no sé si creure-ho, perquè la cosa està...
Però t'ho explica.
Tots,
a veure.
Que allí,
sí,
tanta i tan forta és la sequera, fa 10 mesos que no cau una gota d'aigua, que els arbres corren darrere dels gossos desesperats.
Arbres darrere dels gossos per la sequera, Salvador?
Sí, Ara és l'hora dels gossos, que substitueixen la sequera.
Ah, sí, correcte.
Sí.
Déu-n'hi-do. No, jo crec que no ens hem de refiar massa d'aquesta informació.
No, jo crec que no, però bueno, és el que em van explicar.
Bueno, doncs està bé, ho compartim amb els oients. Aquí tenim avui Salvador per l'entrevista.
Mira, Rafa, el proper dimarts se celebra la gran festa del treball, l'1 de maig, Dia Home. Internacional del Treball.
Dia Internacional de Pol Massà.
I és per això que hem convidat a una sindicalista de raça.
Val.
La Cristina Torre, secretària d'Acció Sindical de Comissions Obreres de Catalunya, coneguda ja pels nostres oients.
Exacte, doncs ja la podem tornar a saludar un cop més. Cristina Torre, bona vesprada.
Hola, bona vesprada.
I benvinguda aquí a Ràdio Estel, Economia en Valors, Camins. Gràcies per estar amb nosaltres. A veure, reflexionarem una mica entorn a les condicions laborals i tot el que s'està vivint. Per exemple, les manifestacions que recorreran per 72 ciutats espanyoles tindran per el Dia del Internacional del Treballador, tindran per lema o salaris o conflicte, i d'altres diran pujar salaris, baixar preus i repartiment dels beneficis, o també, per exemple, amb les coses de menjar no s'hi juga. El govern es veu que no té la fórmula per baixar els preus dels productes alimentaris. Jo no sé si tu ens pots il·luminar una mica i els sindicats teniu alguna fórmula per aturar la inflació, Cristina.
Bé, estem veient com, bueno, s'està moderant una miqueta la inflació, però això també és preocupant, no?, perquè ja és degut que portem 2 anys amb una inflació molt elevada,
sí,
i, per tant, la pujada de preus no s'acompanya de la pujada de salaris, i és una evidència que les famílies no poden fer front a totes les despeses i no s'arriba a final de mes. Per això nosaltres reivindiquem aquesta pujada de salaris, sobretot perquè les empreses estan repartint beneficis, estan tenint molts beneficis, i és aquesta avarícia,
sí,
de no comprometre's amb una societat que fa molt poc que amb la pandèmia es van posar 28.000 milions d'euros per salvar les empreses i per salvar l'ocupació, i ara, quan les empreses tornen a tenir beneficis, estan repercutint la pujada dels preus dels seus productes, de les seves matèries primes, en els productes finals, per ells tenir els mateixos beneficis o incrementant-se respecte a anys anteriors. I, per tant, creiem que és de responsabilitat i de justícia social. I també seria econòmicament més bo que es moderessin els preus dels productes i que repartissin la riquesa que estan generant les empreses a través dels salaris.
Sí. Cristina, jo sé que el 1 de maig no es pot reivindicar tot, però em costa pensar que aquesta reivindicació de pujar salaris no parla de l'atur, ni de les subcontratacions, ni dels salaris de pobresa total, ni de la manca d'habitatges i serveis essencials. Com ho veu Comissions Obreres, el primer sindicat de Catalunya, Cristina?
Evidentment, el titular, a més, és un manifest conjunt que també hem fet amb la UGT de Catalunya, parla del principal problema i que ara mateix és que necessitem que pugin els salaris, no? Però hi ha un manifest conjunt on abordem tots aquests temes i molts més, no? Hi ha una preocupació molt gran per part de Comissions Obreres de Catalunya per la situació del jovent en el nostre país, que precisament per preu de l'habitatge tenim els joves en una situació de precarietat laboral, que això tampoc no els permet emancipar-se i tenir una vida pròpia, sí, no?, i desenvolupar el seu projecte de vida.
I tant.
I, per tant, és un tema que també abordem en el manifest del 1 de maig. I, per altra banda, els temes de sempre, no?, dels serveis públics, perquè les persones treballadores no només tenim el salari directe, que ens ajuda a arribar a final de mes, sinó que tenim tota una sèrie de serveis públics per atendre l'educació dels nostres fills, la salut de tota la família, els serveis socials, sobretot de les famílies més vulnerables, i ara fa pocs dies que ha sortit la dada de pobresa a Catalunya.
Sí.
Pràcticament una de quatre, cada quatre persones catalanes està sota el risc de la pobresa.
Ja, dades terribles.
Per tant,
sí,
això ens preocupa moltíssim. Sí. I, evidentment, les persones a l'atur, que avui també han sortit aquestes dades d'un increment d'atur, perquè hi ha més demandants d'ocupació, gent que vol treballar, segurament perquè les famílies no arriben a final de mes, i tot i que s'està creant ocupació i que s'està creant llocs de treball més estables amb uns contractes indefinits, doncs no podem donar com una cosa normal tenir una taxa d'atur de 2 dígits en el nostre país. En el cas de Catalunya hem tornat a superar el 10% d'atur. Això ja és un atur estructural que no és normal. comparant-nos amb altres països d'Europa.
Mira, clar, jo no sé com ha anat fins ara la negociació col·lectiva, Cristina. Ho dic perquè la veritat és que tot sembla que el nivell de vida dels treballadors i les treballadores no tindran doncs, les condicions que tenien abans de la pandèmia. No sé què ens pots explicar sobre aquestes negociacions.
Bé, doncs, l'any passat, 2022, teníem molts convenis a Catalunya d'afectació directa que hem negociat nosaltres, i la mitjana dels convenis de l'any passat, que van afectar més de 800.000 persones a Catalunya, només convenis catalans, perquè després també hi ha els convenis estatals, de mitjana van tenir un increment salarial del 3,75%.
Sí.
Molts d'ells amb clàusula de revisió salarial, que després, depèn com acabi l'IPC, s'han de revisar, però no tots. Per tant, hi ha hagut una pèrdua de poder adquisitiu que és evident. I alguns sectors que fins i tot venien de congelacions salarials del 2021 que encara estaven en pandèmia, com sectors d'hostaleria, comerç, amb moltes dificultats de reactivació econòmica que encara estan en fase de pandèmia. Per tant, portem acumulat una pèrdua de poder adquisitiu que és evident i que, per tant, el que estem reclamant és la justícia social. I encara tenim convenis que no es van tancar l'any passat, que afecten a unes 400.000 persones a Catalunya, més els convenis que toca negociar. Per tant, és una situació preocupant i, per tant, nosaltres estem dient que si abans de l'estiu aquests convenis no estan resolts, haurem d'intensificar les mobilitzacions de cara a la tardor.
Sí, vinga, que és doncs això del o salaris o conflicte, no?
Correcte.
Sí. Escolta'm, Cristina, m'agradaria no sortir d'estudi, no? Però, a més de les reivindicacions oportunes dels sindicats, tenim la gran sequera, que poc ajudarà a rebaixar els productes alimentaris i, per tant, poc ajudarà a rebaixar la inflació. Però alguna cosa s'haurà de fer perquè la cistella de la compra no estrenyi tant les butxaques dels consumidors.
A veure si ens pots respondre breument perquè se'ns escapa el temps, Cristina.
Bé, doncs és una situació que cada vegada serà més freqüent. L'última gran sequera de l'any 2008 es van fer infraestructures al país i es van prendre algunes decisions, però no suficients, perquè ara tornem a estar amb una gran sequera i tenim un sector com el sector agrícola a Catalunya de gran rellevància i que efectivament afectarà els preus dels aliments. I, per tant, estem preocupats, igual que estem preocupats amb la guerra d'Ucrània, que són situacions insostenibles, no? Per tant, hi ha tota una incertesa que precisament va en la línia del que jo deia, no? Que les empreses catalanes que han rebut moltes ajudes públiques durant la pandèmia haurien de ser més responsables i repartir millor la riquesa en aquests moments.
La Cristina Torre és secretària d'Acció Sindical de Comissions Obreres de Catalunya i avui ha estat amb nosaltres per comentar una mica tota la situació que estem vivint uns dies abans del Dia Internacional del Treballador. Cristina, mil gràcies per estar amb nosaltres.
Molt bé, gràcies a vosaltres, com sempre. Adéu, una abraçada.
Vinga, gràcies, Cristina.
Falca de la Caixa i encara tenim temps per fer un parell de notícies.
El que t'agrada, el que t'emociona, el que et fa estremir, el que t'espera. Cultura, art, ciència, pensament, literatura, arquitectura, disseny, cinema, història, música. Neix CaixaForum Plus, una nova manera de connectar amb tota la cultura i la ciència a l'abast de la mà. A què esperes? Descarrega-te-la. CaixaForum Plus, Fundació La Caixa.
Vinga, una mica de notícies, Salvador, perquè Iberdrola dispara beneficis un 40% malgrat l'impost de Pedro Sánchez, eh?
Sí, sí, Iberdrola ha aconseguit un benefici net en el primer trimestre d'aquest any de 1.485 milions d'euros.
Mira, no està mal.
No és petita cosa, això.
No.
La qual cosa suposa el 40% més, sobretot per la millora dels resultats a Espanya i el Regne Unit, ha explicat la companyia. En el cas de les energètiques, el nou gravamen de l'impost de Sánchez, que es diu, suposa un 1,2%
sí,
sobre les vendes.
Oh.
Perquè, és clar, si fos sobre el benefici, dius, bueno, encara ho entens, no? Però sobre les vendes és una mica complicat. El resultat brut operatiu, que és la EBITDA, s'ha disparat un 38% d'Iberdrola fins a 4.064 milions, a causa principalment de la recuperació del dèficit de tarifa regulada al Regne Unit i el millor compliment als països de la Unió Europea per la normalització de la producció i les menors compres d'energia a preus més baixos que l'any passat.
I la companyia energètica Holaluz va tancar el 2022 amb 919,8 milions de facturació consolidada, una altra companyia que també creix i que va bé, un 61% més, i va aconseguir retallar els números vermells fins al menys 5,2 milions d'euros.
Sí, sí, bueno, això sembla que ho té ja coll avall,
sí.
Perquè Holaluz frena la revolució de les teulades, i l'energètica fundada per Carlota Pi, Oriol Vila i Ferran Noguer ha rebaixat substancialment les seves previsions de negoci per al 2023 i els següents exercicis com a conseqüència del descens significatiu dels preus de l'electricitat en el primer trimestre de l'any, sí. I l'alentiment de les ventes a les plaques fotovoltaiques, segons ha informat la companyia en un comunicat remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors. Ja, els baixos, sí, preus de l'electricitat han frenat molt les plaques fotovoltaiques, Rafa.
Home, i tant. Això té tota la lògica, no, Salvador?
Clar.
Sí. I vinga, anem cap a la darrera notícia. El Tresor paga gairebé un 3,1% de les lletres a 3 mesos.
Sí, les rentabilitats del deute a curt termini s'eleven a la nova subhasta amb els tipus a 9 mesos oferint un interès del 3,17%, superior fins i tot a les lletres a 12 mesos. El Tresor Públic va afrontar ahir una nova subhasta de lletres. En aquesta ocasió, la institució encarregada de finançar l'Estat ha col·locat 2.000 milions d'euros, sí, en la part mitjana de la forquilla, entre 1.500 i 2.500 milions d'euros que havia planejat. L'organisme, que dirigeix Carles Cos, ha repartit quantia de lletres a 3 i 9 mesos, amb una rentabilitat superior a la de l'anterior cita celebrada el mes de març.
Fantàstic, Salvador. Moltes gràcies. Fins aquí les notícies. Falca i recollim.
El que t'agrada, el que t'emociona, el que et fa estremir, el que t'espera. Cultura, art, ciència, pensament, literatura, arquitectura, disseny, cinema, història, música. Neix CaixaForum Plus, una nova manera de connectar amb tota la cultura i la ciència a l'abast de la mà. A què esperes? Descarrega-te-la. CaixaForum Plus, Fundació La Caixa.
Hey, hey, hey! Escolta, Salvador, jo estava pensant que ens vas dir la setmana passada que vindria la teva dona.
Ah, sí.
I què ha passat, que no ha vingut? Que t'acompanyaria avui la teva dona.
Sí, doncs...
Al final no ha pogut.
Se'ns ha oblidat.
Se t'ha oblidat
però
portar-te...
Però ho farem la setmana que ve. Ho farem la setmana... Sí. No, ella estava animada a venir, però avui al marxar, doncs...
Se t'ha oblidat dir-li.
Ah, bueno, sí, ja sé el que ha passat.
Ah, què ha passat?
S'ha mort un gran amic, el director de la seva coral, i llavors doncs hem hagut d'anar a fer el rendezvous i tot això, i ella estava una mica...
Per tant, tenia un compromís, sí, estava una mica afectada,
sí,
no?
Sí, sí.
Doncs
sí,
des d'aquí molta força també a la,
sí,
a la,
sí,
teva dona.
Per això no hi hem pensat, perquè, bueno, perquè
no
la
res.
Cosa estava de funeral.
Tenim encara molts dies
sí,
de,
per
conèixer-la. Tenim ganes que passi aquí a l'estudi, que ens saludi a tothom.
Sí.
Gràcies, Salvador. A punt d'arribar a les 9 de la nit, 9 dijous de la segona temporada de Camins, amb un home que no s'anomena Montserrat, en aquest cas, però és una mica el patró de Camins. Ferran Caudevila a la producció, Júlia Julve i Carla Buigas a la redacció, la nostra segona vida, la virtual, és a les expertes mans de Maria José Mendoza, i la clau de tot plegat, Paula Moreno, les vies de soia, el muntatge musical. Salutacions pels qui ens escolteu en la repetició de les 6 del matí, avui despropòsit, i pels del directe, que acabeu de passar una bona nit de dijous. Nosaltres que ho deixem aquí, però tornarem demà, dia de revolució, sense Cerdà, amb Pursals i amb la Caselles. Bon dia. Per tant, ho tornarem a fer. Farem camins. Cuideu-vos.